Arbres pel temporal, així que precaució a les carreteres. Arribem així a les 6 i 4 minuts, actualitzant notícies a l'informatiu vespre de les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, Toni Traveria et proposa un programa que t'ajuda a conèixer les professions que t'envolten. Comença Incorporació Immediata.
El periodisme és un exercici professional que es plasma de moltes maneres i també a través de distints formats. En tot cas, el periodisme va començar sent escrit amb els fulletons i els diaris en format paper. Avui, en efecte, volem parlar dels professionals de la premsa escrita i saber, entre altres moltes coses, en què es diferencia el periodisme escrit de l'audiovisual, quin perfil tenen els periodistes que fan feina, efectivament, a la premsa escrita i també com són les seves jornades de feina. Benvinguts, començam. D'entrada tindrem com és costum la fitxa tècnica i posteriorment la secció coneguda com Característiques de la formació, d'una banda acompanyats per Manuel Aguilera, que ens acompanya en qualitat de professor del grau de periodisme en el Centre d'Ensenyament Superior Alberta Jiménez, del CSAC, i d'altra banda amb Marcos Álvarez, alumne de tercer curs que està cursant el doble grau de periodisme i també comunicació audiovisual igualment en el CSAC. A l'equador del nostre espai, com també és habitual, la valoració social de la professió, és a dir, l'enquesta al carrer per copsar l'opinió de la ciutadania respecte a aquesta professió que avui ens ocupa. I ja posteriorment, a la segona mitja hora del nostre espai, el dia a dia de la professió, avui de manera excepcional en triple representació de professionals com són, d'una banda, Marisa Goñi, que ens acompanya com a subdirectora de Diario de Mallorca, també amb el testimoni de Julio Bastida, redactor de Succeïts d'Última Hora, i també amb el testimoni de Carmen Morales, redactora, en el seu cas, de Política del Mundo Baleares. Ells mateixos, a la recta final del nostre espai, a la secció dels pros i contres, ens diran de manera molt breu i resumida què és justament el millor i el pitjor del seu ofici. Idò, sense més dilació, començam a parlar del periodisme escrit i ho feim més clar des de la ràdio, escoltant, per tant, la fitxa tècnica.
La fitxa tècnica.
El periodisme és una professió amb molts anys d'història i es pot dur a terme a través de distints mitjans. Els primers graduats en periodisme a les Illes daten del 2009 a través del Centre d'Ensenyament Superior Alberta Jiménez, CSAC de Palma. En tot cas, una condició imprescindible del periodista és tenir i sentir motivació per conèixer la societat i poder traslladar la informació al conjunt de la ciutadania. Per això farà falta estructurar discursos atractius que captin l'atenció. Així, el grau de periodisme, que es compon de 4 cursos, formarà l'alumnat en aquests aspectes. S'hi aprendran qüestions com ara capacitat i destresa per crear i innovar, creació de continguts i ideació d'estils per a tots els mitjans de comunicació, coneixement de les especialitats periodístiques principals per temes i per tipus de mitjà de comunicació, construcció i anàlisi dels relats periodístics, escrits i audiovisuals, i coneixement de les bases de la gestió econòmica dels mitjans de comunicació i dels recursos essencials per establir-se per compte propi. Les sortides professionals són diverses: redacció d'informació periodística en qualsevol suport, redacció de premsa o comunicació institucional i empresarial, redacció en un gabinet de comunicació i investigació, docència i consultoria de comunicació. El sou dels periodistes de premsa escrita oscil·la mensualment i en termes nets entre els 1.300 i els 2.000 euros.
Incorporació immediata, el programa que t'ajuda a conèixer les professions que t'envolten. Amb Toni Traveria. Les característiques de la formació.
Perfecte, com dèiem a la introducció, ben acompanyats en aquesta primera secció llarga del nostre espai. En primer terme, com ja dèiem i ja el saludam, tenim el professor Manuel Aguilera. Gràcies per acompanyar-nos.
Un plaer,
Manuel,
gràcies.
Com dèiem, professor del grau de periodisme en el Centre d'Ensenyament Superior Alberta Jiménez, del CSAC, i al seu costat, a la seva dreta per més senyes, Marcos Álvarez. Gràcies per acompanyar-nos, Marcos.
Gràcies per invitar-me.
No és un alumne qualsevol, perquè va rebre l'any passat el premi al millor expedient en el doble grau que cursa. D'una banda, està cursant tercer, d'una banda periodisme, dèiem, i de l'altra comunicació audiovisual, igualment en el CSAC. És a dir, d'entrada, enhorabona, que no tothom aconsegueix això, només és un alumne, i el tenim aquí, tenim aquesta sort. Per situar-nos un poc, professor, en quin nivell de demanda es mouen ara mateix els estudis del grau de periodisme en el CSAC?
Bueno, en el CSAC ha pasado algo en los últimos años, y es que se ha diversificado la oferta y, por supuesto, la demanda. Nosotros desde el 2005 impartimos los grados de periodismo y comunicación audiovisual, y desde hace 5 años impartimos también publicidad y el doble grado en periodismo y comunicación audiovisual. Uh-huh. Entonces tenemos como 4 grupos que en total suelen sumar unos 50 alumnos y que tienen muchas cosas en común y muchas cosas separadas, uh-huh. pero vamos, en los últimos años se mantiene así una demanda de unos 50 alumnos que se dedican a, que estudian comunicación, uh-huh. de los cuales la mitad más o menos harían periodismo o periodismo y comunicación audiovisual.
Uh-huh. I per tant, en aquest últim cas, hauríem d'encaixar-hi amb Marcos Álvarez en aquest doble grau, que supos, si un grau ja du feina, hem de pensar que un doble grau du el doble de feina, Marcos.
Bueno, no es así del todo, pero bueno, la verdad es que sí que, por una parte, el hecho de apuntarte al doble grado es bastante útil porque no solo te cierras, por decirlo de alguna manera, uh-huh. a aprender sobre prensa escrita, sino que también puedes ampliar un poco y aprender la parte de comunicación, un poco más de producción audiovisual. Y bueno, yo creo que es bastante útil por el tema de que, bueno, hoy en día al final todo converge un poco, ¿no? Y el periodista pues se convierte en una persona multitarea, por decirlo uh-huh. d'alguna manera.
És una bona definició, sens dubte. I com explicava Ido Manu Aguilera, fa un temps hi havia un mateix grau per a periodistes interessats a fer feina a la premsa escrita i també, de manera global, en els mitjans audiovisuals. Avui en dia, ja ho hem explicat, no és així. En tot cas, i aquí en tenim un testimoni, hi ha mòduls comuns, professor.
Sí, periodismo se ha entendido tradicionalmente como la carrera más de escribir y comunicación audiovisual como la parte más de televisión y tal. Ahora mismo yo creo que es un error asociar periodismo solo a escribir porque, bueno, lo puede decir Marcos aquí que la está estudiando, está muy enfocada también al audiovisual. O sea, alguien que estudie solo el grado en periodismo también se va a formar en competencias audiovisuales, todo el tema de televisión, todo el tema evidentemente digital y uh-huh. también se toca incluso el cine dentro de periodismo. Es verdad que el grado en comunicación audiovisual está más enfocado a todo lo que sería televisión y sobre todo el entretenimiento, en concreto las series y el cine.
Uh-huh. Perquè en el teu cas, Marcos, ja dèiem, estàs a tercer, per tant, encara et queda un curs per anar pensant a què et vols dedicar quan acabis aquest doble curs que falta per acabar el doble grau. Tens perfilat a dia d'avui si et vols dedicar, si vols tenir tendència més a dedicar-te a això, a la premsa escrita o, en canvi, al periodisme audiovisual?
Bueno, aún no te lo tengo del todo decidido porque, bueno, a medida que voy aprendiendo y que van pasando los años, me voy formando más. Es uh-huh. verdad que sí que noto que he aprendido bastante en la parte escrita, que principalmente fue una de las razones por las que me metí a estudiar periodismo, ¿no? Pero por la parte audiovisual también está muy bien, o sea, y creo que he aprendido bastante. Y también creo que va cogiendo relevancia porque, es decir, las historias no solo se pueden contar. Es decir, para contar una historia de manera escrita, muchas veces se necesita o un talento innato o muchísimo esfuerzo y muchas horas de dedicación. Uh-huh. En cambio, grabando, no quiero desacreditarlo en absoluto, pero sí que es verdad que se puede conseguir contar esa historia a través de las imágenes que normalmente en el mundo de hoy, que es un poco más cultura visual, suele calar más en el público.
Uh-huh. ¿Y estaríem d'acord, professor, amb aquesta reflexió?
Sí, sí, totalmente. Nosotros por eso estamos cambiando, y lo hemos cambiado en los últimos años, mucho el plan de estudios enfocado a lo que más está pidiendo la audiencia hoy en día, que es lo audiovisual. Los jóvenes de hoy en día están muy acostumbrados a lo rápido, a no hacer el esfuerzo que... No están acostumbrados al esfuerzo que es leer, uh-huh. ¿no? Hay que ser realistas. Ellos pueden leer muchísimas cosas breves, yo que sé, mensajes de WhatsApp 500.000, tweets 500.000...
Cosa
le pone,
rápido, ¿no?
Le pones un texto de 20 páginas sin fotos y es complicado. Entonces, coincido con Marcos en que hay que trabajar lo audiovisual, y aquí están los compañeros periodistas que estoy seguro que ellos saben que hoy en día cuando te vas a cubrir algo siempre tienes que tener foto, vídeo, y en digital funciona muchísimo la imagen, muchísimo.
Sens dubte. De fet, clar, fa un temps, no sé, 15-20 anys enrere, els diaris en paper, en format paper, eren això i prou, sí, sense llevar-los mèrit, i avui en dia tots, evidentment, tenen la part digital on, efectivament, hi ha peces d'àudio o vídeo, fins i tot, i a la màxima actualitat pràcticament al minut, no? Com pugui ser un informatiu de ràdio, com qui diu. En tot cas, dèiem, tenim com a alumne d'aquest doble grau Marcos Álvarez. No sé si seria un paradigma del retrat robot, Manu, que podríem fer de l'estudiant del grau de periodisme, en aquest cas amb ell ja hem fet la distinció del doble grau, quanta, sexe, edat, interessos, un poc això, el prototipus de l'estudiant del grau de periodisme. No sé si en Marcos Álvarez seria un referent.
Sí, Marcos tiene mucho del perfil, aunque tengo que decir que normalmente son más chicas, ¿vale? Hoy justamente ha venido un chico, pero tradicionalmente...
¿Qué porcentaje, por ser, más o manco?
Es verdad que en el CSAC está más o menos equilibrado, está al 50%, pero en el resto de universidades, yo por mi experiencia personal y cuando visito otros compañeros me lo comentan, normalmente hay 60 o 70% de chicas en las clases de periodismo. Bueno, pero esto pasa con las ciencias sociales y las humanidades en general, ¿eh? Uh-huh. Lo contrario pasa con las ingenierías y...
Correcto, sí.
Este tipo de arquitectura y tal. Uh-huh. Bueno... Y entonces el retrato robot sobre todo sería de una persona joven en general, aunque tenemos alguno mayor, ¿vale? Porque lo tiene vocacional y ha decidido dar un cambio a su vida y, uh-huh, y se ha puesto a estudiar.
Quan diem normalmente... majors, perdó, Manu, una qüestió, sí, que pot ser d'interès, a quina edat ens podem referir quan parlem de persones majors? Hi pot haver una persona amb 40 anys que estigui...
Sí, sí, bueno, nosotros tenemos de 30 y largos. Uh-huh. Sí, ahora mismo no sé la edad que tiene exactamente.
Però més o manco.
Sí, 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 sí. Y bueno, son personas a veces que tienen una empresa, que ya tienen su vida hecha, pero siempre han querido estudiar periodismo. Hay, uh-huh, bueno, es que hay muchísima gente que no estudió periodismo en su día porque creía que no iba a ganar mucho dinero o que su vida no iba a ser como quería, pero ellos querían estudiar periodismo, o sea, tenían la vocación de periodista. Uh-huh. Y al cabo de unos años se equivocaron, bueno, o sea, se dieron cuenta de que se habían equivocado y se ponían a estudiar.
Mayor
tenemos
estar,
muchos tío. También alumnos que han estudiado otra carrera, uh-huh, y luego la siguiente ha sido periodismo. Y muchos también, evidentemente, que vienen de segundo o tercero de otra carrera.
Uh-huh. I llavors això, no? Sí. Igualtat, homes, dones, al lotes en aquest cas, sí, i preferentment joves, malgrat que també hi ha públic o alumnat
sí,
de major edat.
Todo, sí, y así, bueno, en temas de intereses, pues son personas muy transversales. Son personas que les gusta un poco todo, que muy curiosas, que quieren aprender, que tienen pasión por el conocimiento y les gusta, son esa gente muy vital, que le gusta vivir las cosas intensamente, de estar en el sitio y bueno, yo lo noto tanto en la universidad como cuando trabajaba en el diario, bueno, pues el perfil del periodista es así, una persona muy vital.
Uh-huh. Això molt inquieta, feia que sí a moltes dels comentaris de Manu Aguilera, el professor, en Marcos feia que sí, he escoltat, o així ho percebia, sí, 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 quan deia vocació, per exemple, no?
Exacto,
deia que sí.
El tema de vocación yo creo que es muy importante, es decir, no, en mi caso, igual no sería una vocación 100%, pero sí que es verdad que siempre he estado muy interesado en esto, uh-huh, y lo destacaría sobre todo porque yo creo que el ser periodista es ofrecer un servicio social al resto de la ciudadanía. Entonces, evidentemente, todas las carreras que se hagan tienen que ser vocacionales, mejor si es así, ¿no? Porque uno lo disfruta y lo puede ejercer de mejor manera, pero sobre todo el periodismo, porque yo creo que es un oficio que requiere mucho, mucho esfuerzo y mucho sacrificio, valga la redundancia, ¿no? Es uh-huh. decir, es mucho, mucho trabajo que hay detrás y a veces, claro, es fácil verlo desde el punto de vista de yo no soy el que escribe la noticia, ¿no? Pero claro, el hecho de tener que ir, informarse, documentarse sobre todo, yo creo que son muchísimas horas de trabajo y que el hecho de tenerlo como vocación hace que no lo veas tanto como un trabajo tan duro, sino que disfrutes un poco más de hacerlo y además ayudes a la ciudadanía a tener, no sé, un punto crítico.
Mm-hmm. Sens dubte, sempre és important en un món tan globalitzat en què la informació, com diu el tòpic, i deu ser veritat, és poder i que ens n'arriba bastament mils de missatges al dia, per no dir a l'hora. Hem fet idò un poc el retrat robot del que és l'alumnat a través del testimoni de Manuel Aguilera i també de Marcos Álvarez, el mateix alumne. Si haguéssim de parlar de l'equip docent, no sé si el mateix Manu Aguilera, com a, això, a professional que ha fet feina a la premsa escrita molt de temps, i ara, això, com a docent al CSAC, seria també un poc el prototipus, és a dir, el, per norma general, el professorat del CSAC, que imparteix aquest doble grau, o el grau de periodisme particularment, és un professorat amb experiència en els mitjans escrits?
Sí, decía, ahora voy a soltar algo pedante, pero ya que soy profesor, decía Pulitzer, porque Pulitzer fue, Joseph Pulitzer fue el que impulsó la primera facultad de periodismo, y él escribió un libro en el que decía cómo tenía que ser esa facultad, y decía que los profesores tenían que ser redactores con experiencia. Claro, redactores, hablaba solo de periodistas de prensa escrita. Eso es una cosa que tenemos en el CSAC, que tengo que decir que tienen muy pocas universidades, que es que todos los profesores hemos estado antes trabajando, hemos estado en el sector, hemos estado todos en medios de comunicación o en gabinetes de prensa, que también es una vertiente, una salida laboral muy importante para nosotros. Y además cumplimos una exigencia que de Bolonia, de las universidades en los últimos años, que es que hemos hecho un doctorado. Entonces, tenemos esa doble vertiente que yo creo que es un valor del CSAC.
Mm-hmm. Parlant d'aquest valor, no sé com és percebut, Marcos, això, el fet que els professors, efectivament, professors i professores, hagin estat també professionals, o ho siguin, complementàriament, a la seva feina de docents, des del punt de vista de l'alumne. Què aporta de valor afegit, com deia el professor?
Hombre, de valor añadido, yo supongo que básicamente es el hecho de tener esa experiencia, ¿no? Es decir, todo ese bagaje del trabajo que han hecho hasta el día de hoy y que también nos pueden enseñar, es decir, más allá de la materia teórica que nos puedan impartir, también todo ese trecho que han tenido que recorrer, ¿no? Yo diría que es así. La verdad es que, o sea, si se me pregunta sobre el equipo docente, estoy muy, muy satisfecho, porque creo que es un profesorado muy, muy experimentado y muy cualificado para, uh-huh, para las clases en las que imparten.
Correcte. O sea, ja que hi som, si haguessis de valorar el nivell de dificultat del doble grau que estàs cursant, quina dificultat creus que té, és equiparable a altres graus que facin companys teus, amics teus de la teva quinta, Marcos?
Pues no soy demasiado sociable, así que no tengo muchos amigos que hagan otras carreras, pero bueno, yo, es decir, sí que lo veo una carrera que se puede llevar. Es decir, uh-huh, es asequible, obviamente, como todo eso es muy laborioso, sobre todo en tema de trabajos, que es lo que más se suele destacar, porque necesitamos práctica en eso. Uh-huh. Pero yo imagino que, yo qué sé, a nivel de medicina o tal vez derecho, pues eso sí que son carreras que tendrían que estudiarse con mucha más profundidad y echarle muchísimas más horas. Uh-huh. Pero yo creo que el doble grado, o solo periodismo, o solo comunicación audiovisual, son grados que, si además te gustan, es bastante disfrutable, digamos.
Uh-huh. Es decir, después las horas pasan más rápidamente y de una manera más amena, podríamos,
sí,
¿no?
Sí, al final el estudiante, uh-huh, siempre se va a quejar por una cosa o por otra, pero sí, poder estudiar algo que te gusta, pues ya
sempre
te quita ese peso encima.
Y claro, aquesta vocació normalment que ve a apel·lar el mateix Marcos Álvarez. Parlant de, pròpiament del grau i dels cursos que el componen, uh-huh, quins serien un poc també això, els paràmetres que defineixen aquest grau de periodisme, professor?
Sí, bueno, si hablamos solo de periodismo, tenemos que decir, bueno, de asignaturas que se cursan, que claro, han cambiado respecto, por ejemplo, cuando yo lo estudié, que fue el siglo pasado, ¿no? Y vosotros también, no ríais. Bueno, se sigue estudiando sociología de la comunicación, evidentemente lengua, se estudia filosofía, por eso digo lo de la transversalidad, ¿no? Uh-huh. Filosofía, derecho, publicidad. Y luego, a medida que va avanzando la carrera, se estudian materias más prácticas, ¿no? Redacción periodística, fotoperiodismo, diseño gráfico, narración informativa, ¿no? Donde también hay una parte de cine. Y luego, bueno, ya en tercero y en cuarto empiezan los alumnos a elegir optativas y empiezan como a hacer su propio itinerario, ¿no? Uh-huh. Dependiendo de lo que les guste. Hay que decir que las optativas casi todas las imparten profesionales que no están en plantilla en CSAC, sino, bueno, que son profesores asociados, que son trabajadores de los medios de comunicación que vienen a dar unas horas, y eso da mucho valor a la formación. Hay, uh-huh, yo qué sé, el taller de televisión, de radio, luego periodismo político, periodismo judicial. Se le da muchísimo, se hace muchísimo hincapié en las redes sociales, en contenidos digitales. Hay incluso una optativa de videojuegos
Tot això, perquè... cal subratllar-ho, cal remarcar-ho, sí. Com bé ha comentat el mateix Manu Aguilera al principi, la seva primera exposició és dins del grau de periodisme, que una vegada sí, es pot sí. pensar que és només premsa escrita, no, no, no sinó que també aquests components tenen cabuda.
Todo dentro de... Claro, por ejemplo, en el taller de televisión se hacen magazines, o sea, que son... Diríamos que entrarían en entretenimiento. Uh-huh. Y la parte de videojuegos es porque las historias, como decía Marcos, ya no se tienen que contar solo de una manera. Tú también puedes contar una historia con videojuegos. Hay muchísimas historias de grandes periódicos internacionales, New York Times, que cuentan historias con videojuegos. Uh-huh. Bueno, son historias complejas que se dan cuenta que van a ser más atractivas al lector así. Y también tienen, por ejemplo, protocolo, música, evidentemente periodismo deportivo, que es una de las principales atracciones de esta carrera, ¿no? Hay muchos alumnos que entran porque les gustan los deportes.
Uh-huh. Sí. En el cas del grau de periodisme, diem. No, sí, sí. No comunicació audiovisual, sinó periodisme.
Sí, periodisme, uh-huh. periodisme. Sí, sí.
És el teu cas, Marcos, o no tant?
No, no tanto, la verdad.
Quin àmbit temàtic t'agrada més, així, ara, a priori?
Pues diría que el periodismo de investigación, igual. Uh-huh. Si tuviese que dedicarme al periodismo como tal, sería probablemente ese. Indagar muy bien en los hechos, profundizar y poder contar historias, yo diría, realmente importantes a nivel social, por decirlo uh-huh. de alguna manera.
Gretar i descobrir coses reals, no? Sí, sens dubte. Sí, sí. Perquè ara, fins al tercer curs que estàs, això valgui la redundància, cursant, què és allò més satisfet, estem parlant en aquest cas del grau de periodisme, Marcos, uh-huh. què és allò que més t'ha aportat, allò més satisfactori que ja has après fins ara?
Pues... No sé, no, o sea, no podría destacar únicamente una cosa porque es en general todos los conocimientos,
uh-huh.
claro, todos los conocimientos que hemos ido aprendiendo, ¿no? Y a ver, yo sí es verdad que en el primer curso hacemos filosofía y es algo que yo querría destacar y remarcar, porque creo que es claro, porque uh-huh. creo que es algo muy importante la filosofía para todo aquel que nos esté escuchando. La filosofía nos hace críticos y yo creo que hoy en día con la cantidad de noticias falsas que se van transmitiendo y mucha gente que de alguna manera banaliza el ejercicio del periodismo, ¿no? Es decir, sí que cuenta historias, pero sin cierta formación, uh-huh. Hay que ser críticos, hay que saber distinguir y hay que poder contrastar la información.
Clar, perquè sí, sí, endavant.
Ah, no, sí. Y básicamente yo quería destacar esto
aquests paràmetres,
estudios.
No, volia parlar de la banalització del periodisme, entre cometes, o fins a cert punt, podem posar-me interrogants les vegades que vulguem. També potser les xarxes socials han ajudat, no?, aquest exercici de banalitzar el periodisme, que qualsevol rumor es publica a Twitter o a Facebook i es converteix, entre cometes, en notícia, no?
Sí, ahí está el debate de si existe el periodismo ciudadano, ¿no? Que es que cualquier ciudadano puede convertirse en informador. Yo soy de los que defiende que no, porque no hay ningún filtro y no hay ninguna formación previa y evidentemente no hay un código ético que cumple ni nada. Entonces, lo que ha ocurrido en los últimos años es que cualquiera abre un digital, o sea, no solo en las redes sociales, sino incluso digitales, que se abren por, yo qué sé, alguien que no tiene nada que ver con el periodismo, un día abre un digital y se pone a colgar noticias, algunas verdaderas y otras falsas, y solo porque es de una ideología política en concreto, pues ya tiene un público fiel que le ayuda a difundir esas noticias falsas, uh-huh. y al final estamos perjudicando muchísimo a la sociedad. No somos conscientes de qué daño hacen las mentiras en una sociedad, porque al final es lo que decía Jesucristo, que voy a hacer otra pedantería, ¿no? Una cita para Jesucristo. No la tenía preparada, ¿eh?
No,
que dijo, la verdad nos hará libres, ¿no? Y eso coincide... precisamente con un libro que yo lo enseño mucho en clase, que es de dos periodistas americanos que se llaman Kovac y Rosenthal, que ellos definen el periodismo diciendo que es la información que necesitan los ciudadanos para ser más libres. Uh-huh. Claro, si nosotros le damos información a los ciudadanos que es mentira, pues dejaremos de ser libres.
Idò, una reflexió a apuntar, sens dubte, prou important i sobre la qual reflexionar filosòficament o no, com diria d'alguna manera Marcos Álvarez. Evidentment, quan una es forma... l'objectiu final és tenir feina. En el grau de periodisme, parlant ara exclusivament de periodisme, d'aquest grau, normalment l'acollida en el mercat laboral és immediata o hi ha dificultats? En una hora, la veritat, a dia d'avui, a les Illes Balears, Manu.
Nosotros, por los sondeos que hemos hecho, prácticamente todos nuestros alumnos encuentran trabajo en menos de 3 meses. Esto es curioso. Nosotros somos de las comunidades con más facilidad para encontrar trabajo. Es verdad... que en los medios de comunicación uh-huh. es donde menos se están colocando últimamente.
¿Y dónde? ¿On van a parar?
En comunicación corporativa uh-huh. y en productoras audiovisuales, muchísimos. Incluso habiendo estudiado periodismo, ¿eh? Ahí tenemos muchos que han estudiado periodismo que están trabajando en productoras audiovisuales y la gran mayoría en comunicación corporativa. Ahora mismo las empresas están haciendo prácticamente todas comunicación. Uh-huh. Y necesitan a alguien a través de agencias de comunicación o contratadas directamente. Tema de redes sociales, de creación de contenidos en internet, comunicación interna, hacer publicaciones de empresas. Uh-huh. Hay muchísimo. También ahí tenemos muchos, algunos exalumnos que están trabajando de profesores en instituto, uh-huh, enseñando ciencias sociales o lengua.
También es una otra salida.
Sí, es uh-huh, otra salida. Hay otros que están trabajando, han decidido la investigación y están trabajando en... Tenemos un exalumno que acabó hace 3 años que ya es profesor en la Pompeu Fabra de Barcelona, uh-huh, está haciendo el doctorado. Entonces, hay muchas salidas que a veces no se ven, ¿no? No vamos a acabar todos en un periódico, ¿no? Tienes muchas otras opciones y...
Y cal saberlas.
Y claro, dependemos también mucho de la crisis, ¿no? Esperemos que no venga otra.
Esperem que efectivament sigui així, que vinguin bons temps, entre altres també per als periodistes i concretament dels periodistes de la premsa escrita. Per cert, la darrera reflexió que volem escoltar molt breument de part de Manu Aguilera i també de Marcos Álvarez, docent i alumne del CSAC a dia d'avui. Quina percepció creu que té la societat dels periodistes de premsa escrita, Manu?
Yo creo que lo de los periodistas en general, regular, o sea, porque las últimas encuestas decían que nos daban un 5, nos puntuaban con un 5, de los periodistas en general, uh-huh, y de los periodistas de prensa escrita creo que un poco mejor, y bueno, ya está.
Y surtirán de dudas. Y en el caso de Marcos Álvarez, ¿quién sería la respuesta?
Yo creo un poco de la fiabilidad que el profesional ha demostrado hasta el momento, ¿no? Porque si no, generalmente supongo que se nos suele ver un poquito como títeres que obedecen a los medios.
I aquí queden les reflexions ben apuntades de Manuel Aguilero, direm una vegada més, professor del grau de periodisme en el Centre d'Ensenyament Superior Alberta Jiménez, del CSAC. Gràcies, Manu, per acompanyar-nos.
Un plaer.
I gràcies també, evidentment, a aquest premi al millor expedient en el doble grau de l'any passat, el curs passat, Marcos Álvarez, que, com dèiem, està fent el tercer curs del doble grau de periodisme i comunicació audiovisual igualment en el CSAC. Gràcies, Marcos.
Gràcies, un plaer.
I doncs nosaltres en aquest punt horari fem la primera pausa per la publicitat i tot d'una, sense solució de continuïtat, escoltam ja la valoració social, és a dir, l'enquesta al carrer.
Tres Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Se acerca el final de temporada. Ha llegado el momento de volver a casa. Reserva ya tu billete en ferry con Balearia, en Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Además, consigue tu oferta especial. Vuelta a casa con Balearia con los mejores precios. Reserva ya en Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Fora d'hora, el programa digital que a través d'entrevistes als personatges, presentadors, gent d'Ivetres i també de les xarxes et connectarà amb l'univers digital.
Divendres de 9 a 11 del vespre a Ivetres Ràdio, Fora d'hora, amb Julià Frau, Núria Sosa i Marco Antonio Otero.
Dimarts, a les 8 del vespre, Connexió Local.
Vos convidam a conèixer la feina de les ràdios locals de les Illes. Cada setmana ens acostam als continguts i protagonistes d'aquestes emissores, les més properes a la gent.
Connexió Local, un programa d'IB3 Ràdio elaborat amb la col·laboració de les emissores municipals de les Illes Balears. Amb Magda Cortés. IB3 Ràdio és formació.
Es como un artesano. Ya lamentablemente con este furor de las redes sociales, donde cualquier persona puede tomar un móvil o una cámara y tirarse a la calle e inclusive publicar cosas que no son ciertas o están mal informadas, me parece destacable que todavía hay gente que quiera escribir en papel, ¿no? Y la gente sigue queriendo tomar el papel, leerlo en papel y verlo.
Creo que hay mucho subjetivismo en las noticias del periódico, de cómo se presentan. Tampoco sé mucho más sobre cómo es su trabajo, hasta qué punto Están determinados por el propio periódico a escribir unas cosas o otras, si tienen una presión o no, si hay algo de autoimposición o no.
Sí, desde muy pequeña nos enseñaron a leer, mis padres, a leer periódico, que nos estuviéramos actualizadas.
El periodismo normal, bueno, es el que hable de lo que realmente lo que importa en la sociedad, ¿no? Que no importa lo que es, lo que es, tío, que si es Nadal, que si es el otro, que si es de la moto, ¿no? ¿Sabes? Hay cosas más importantes, ¿no?
Que es interesante porque, bueno, así nos enteramos de lo que está pasando, ¿no? De todo lo que pasa. Por ejemplo, la meteorología, que hoy día iba a llover, pues es interesante cada día leerlo.
A mí me encanta, yo encara soy un partidario de los medios escritos. Muchos diarios, yo compro el diario encara. M'agrada, i a més ara de cada vegada més els comentaris aquests de crítiques, això m'agrada veure segons quines opinions hi ha diferent.
Home, a mi me parece bien que diga las cosas que hay en el mundo y que te explique, pero tienen que ser verdad lo que digan son tres cosas.
Bé, interessant, però clar, les noves tecnologies és millor per online. S'ha sí. Fet diaris per internet i tots per Twitter o per Facebook s'enteren més que a l'antic, saps? Que en paper. Clar, per les persones majors és interessant i important per ells.
A IB3 Ràdio, incorporació immediata, amb Toni Traveria.
I dona efecte de començar amb la segona part del nostre espai en aquest dia a dia de la professió. Com dèiem a la introducció, ben acompanyats amb triple representació de professionals de la premsa escrita. D'una banda, ja la saludam, Mari Sagoñi. Benvinguda, gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Com dèiem, subdirectora de Diari de Mallorca. Al seu costat, Julio Bastida, redactor de Succeeds, en aquest cas d'Última Hora. Gràcies per acompanyar-nos també, Julio.
Què tal? Bones tardes.
I també al seu costat, Carmen Morales. Hola, Carmen, gràcies per acompanyar-nos igualment.
Què tal?
Com dèiem, redactora de Política, entre altres, podríem dir, del Mundo Baleares. Vèiem que prenien notes, com a bons periodistes, d'aquesta enquesta que acabam d'escoltar. Quina reflexió molt breu, Marisa, per exemple, podem fer al respecte?
Jo he apuntat tres coses molt breus. Una, parlaven de les xarxes socials, de com la gent pot comunicar directament, i jo crec que això sí que és comunicació. Ara, una altra cosa és periodisme. El periodisme ha de posar un filtre honest, respectant una línia editorial, que pot ser una altra, o una tercera, o una sesena, vull dir que això ja són visions del món, que una línia editorial d'un diari. Ara bé, s'ha de posar un filtre honest per ser periodisme. M'ha agradat molt, m'ha arribat en escoc aquesta dona que diu jo encara compres diari en paper. A casa meva era tot un ritual, cada dematí ma mare comprava el diari, feia el foc, vull dir, era tot una... grandiós. I tercera reflexió, identificar el periodisme serio en diari paper. Jo crec que el periodisme escrit és escrit i pot sortir online tan seriós com pot sortir en paper. El paper és el suport de la informació, però vull dir, encara hi ha aquesta aquesta estimació,
no?
Es cap al paper com a més seriós perquè està escrit, perquè ho veus tal, i l'online sembla que és com que passa, no té el mateix pes. Jo crec, defenso un periodisme igualment honest que pot estar a paper o pot estar online.
Amb independència del format que sigui.
Exactament.
En el cas de Julio Bastida, quina reflexió podríem fer, Julio, respecte a l'enquesta?
Bé, jo el que veig és que la gent d'esquerrer encara pensa que el periodisme digital a vegades diu mentides i que els diaris de paper diuen la veritat.
Un poc el que deia la Marisa.
Sí, sí, ells ho tenen ben clar, perquè si ho dius paper és que és veritat, i si ho diu digitals, potser és cert o no és cert. Però bé, jo
encara que sigui la mateixa empresa.
Sí, sí, encara que sigui la mateixa empresa, però estic d'acord amb la Marisa. Les notícies que surten en digital són igual de certes, igual de veraços que les que surten en el paper.
I finalment el cas de Carmen Morales. Carmen, respecte a aquesta enquesta.
Pues yo confieso que me he emocionado con el oyente que ha dicho que somos artesanos, ¿no? Con este furor de las redes sociales, porque en cierto modo ese romanticismo del oficio, que bueno, cuando uno lleva tantos años dentro, pues pierde en gran medida, pero reconozco que me he emocionado. Yo voy a discrepar un poquito con mis compañeros, además así creamos un poquito de debate. Sí que es verdad que lo digital, uno no puede luchar en contra de eso, porque es el mundo que está aquí. Hemos estado escuchando previamente que las facultades enseñan lenguaje de los videojuegos para contar historias, o sea que no. Pero yo sí que creo que hasta que se termine de hacer esa transición, el tema digital sí que está dañando, solamente en ciertos puntos, ojo, a la manera de hacer periodismo. Yo, por ejemplo, esa inmediatez que se exige muchísimas veces, que no te da tiempo a contrastar las noticias, que tienes a tu director dímelo, que lo tienes que subir a la web y tú déjame que lo contraste. Yo creo que también nos hace algún daño, pero obviamente cuando hay tiempo para hacer una historia digital bien hecha, el soporte és lo de menos, lo important és la història i puede funcionar divinament.
Clar, a la primera part del nostre espai ha sortit una paraula que era vocació, que ens deia l'alumne, que serà futur periodista i segurament molt bo, que era un dels punts que el va dur o que creu que és un referent per exercir el periodisme. En el cas dels tres professionals, Marisa, Julio, Carmen, comencem ara amb l'ordre invers, per exemple, Carmen, què et va impulsar, Carmen, a dedicar-te al que t'estàs dedicant, al periodisme escrit, en aquest cas?
Pues a mí, ¿qué me decidió? Pues a mí me gustaba escribir mucho y tuve que escoger una carrera y dije, pues periodismo, porque consideraba que era la manera en la que más podía dar salida a lo que me gustaba hacer, ¿no? Y me gustaba porque siempre había leído también muchos periódicos en casa y demás, pero más que nada yo lo que quería era dedicarme algo a escribir y no tener horarios. Ahora que tengo 40 años dije, madre de Dios, ahora que vivo sin horarios es como bendito el día.
Que pero, també és una qüestió que tu creus, aquesta dels horaris dels periodistes.
Efectivamente, ¿no? Y a mí me impulsó eso, quería un sitio donde poder escribir. Como él contaba, luego empezabas a estudiar en la carrera. Yo, por ejemplo, hice tele y me daba cuenta que también me encantaba hacer televisión. Cuando descubrí la radio también, me di cuenta que me gustaba mucho. Al final los lenguajes, porque también estoy de acuerdo con lo que ha dicho antes Manuel Aguilera, creo que los periodistas somos gente muy, muy dinámica, ¿no? Que nos gusta mucho picotear de todo. Y al final disfrutas mucho porque el lenguaje bien trabajado al final es lo de menos, ¿no? Porque una historia de televisión bien escrita también te exige que tú manejes bien el lenguaje
Claro, al cap i a la fi es tracta de comunicar, ¿no?
Efectivamente.
En majúscules. No? Uh-huh. En el cas de Julio Bastida, no sé, Julio, què et va impulsar a dedicar-te a Succeeds a l'última hora, en tot cas, al periodisme escrit?
Sí, mira, jo vaig començar que tenia a fer quatre cosetes, a col·laborar amb un setmanari a Inca, que era el setmanari dijous, que l'estim moltíssim, i vaig començar ja a escriure quatre cosetes, quatre cròniques de futbol, de tal, i aquí ja me vaig començar a enganxar. Després vaig començar, vaig passar a la tele, a la televisió d'Inca.
Quina edat tenies amb els teus inicis?
16 o 17. I a més compaginaves estudis en, bueno, era tot un caos, però en el final me va començar a agafar tot això, me va agradar moltíssim. Vaig passar a presentar informatius a Localia, quan existia Localia, després vaig estar a Telecinco, informatius Telecinco, i després ja vaig passar en el diari Última Hora, i he de dir que he tocat premsa escrita, tele i també ràdio, i la serietat que dona la premsa escrita no la dona cap altre medi. O sigui,
L'Enric que som a la ràdio.
No. I a més, he fet ràdio, m'encanta la ràdio. La immediatesa que té la ràdio també és meravellosa. Però és cert que quan t'has provat tot allò, sincerament, el que més m'ha agradat és la premsa escrita.
Vaja, és a dir, que estàs a gust allà on estàs.
I molt a gust.
Uh-huh. I en el cas d'Anna Marisa Gonyi, Marisa, no sé què et va impulsar a dedicar-te al periodisme i al periodisme escrit en
quan
concret.
Quan estava acabant un poc l'època del COU, quan feien el COU i tal, pues jo tenia com, no sé, m'agradaven les lletres, m'agradava l'història, la sociologia, el periodisme. Jo tenia una vocació un poquet de tema social, d'observació, de sigui històrica o sigui present, o sigui, tot aquest camp m'interessava molt. Me vaig decidir per el periodisme, no sé molt bé per què, i tot d'una després vaig començar, els meus inicis vaig estar a una ràdio quan estudiava, una ràdio d'aquelles que se deien pirates d'aquell temps, després Agència F, he estat en el Diari Mallorca, he estat a la ràdio televisió, he passat un poc per tot, i he de dir una cosa, tot m'agrada.
No hi ha un àmbit més
crec,
que un altre.
No, tot m'agrada, vull dir, és veritat que el periodisme escrit a paper, que avui en dia se compagina totalment a l'online, o sigui, aquesta pressa que explicaven ara, no?, de que, joder, has d'escriure tot d'una, però a més pots tenir un poquet més de temps a vegades per escriure la pàgina del dia següent, això és molt agraït. Ara bé, la imatge té un element que t'ajuda a subratllar d'una altra manera. Vull dir, parlen per tu. Tu condueixes la història, però te donen uns ingredients que la imatge i el so, jo també m'agrada molt. És a dir, jo me quedo en tot.
És a dir, comunicació en majúscules. Platejada a través d'un format o un altre, que al cap i a la fi, com deia Anna Marisa, són formats o plataformes des d'on comunicar. En tot cas, també el testimoni de tots tres respecte a allò que considereu essencial per l'exercici honest del periodisme, com deia na Marisa. Marisa, tu mateixa, si vols. Què ha de tenir un bon, una bona periodista dia d'avui?
Bueno, jo crec que ha de tenir una ment crítica. No s'ha de creure tot el que li conten a la primera. Ha de ser una persona oberta de ment, és a dir, els teus ideals, els teus principis, quan estàs analitzant, òbviament els tens de damunt, no els pots llevar, però has de tenir una ment oberta d'intentar entendre també la dinàmica de l'altre. I jo diria que has de tenir una curiositat immensa i un rigor exquisit.
¿Estarían de acuerdo, Carmen?
Estoy bastante de acuerdo. Yo también añadiría viajar todo lo que se pueda.
¿Ah, sí?
Sí, porque yo creo que viajando, bueno, depende. Viajando e intentando estar en los sitios también un tiempo, porque una persona con determinadas tendencias, por mucho que viaje a veces, no sirve tampoco para reconducirla. Pero viajar yo creo que normalmente te abre la mente, y eso engancha con lo que ella ha dicho de abrir la mente. Tienes que tener la mente muy abierta para entender que no todo el mundo vive como tú, que tu realidad es tuya, pero que las personas tienen distintas realidades y que tú no puedes juzgarlas. Es decir, hay que acercarse. Yo cuando voy a hacer reportajes siempre intento ir...
Sense prejudicis, ¿no?
Sí. Porque hay veces que incluso dudo de si es... Fíjate lo que voy a decir. O sea, dependiendo del reportaje, a veces que pienso, no sé hasta qué punto es bueno documentarse. Porque documentarse, claro, te da un background a la hora de hacer preguntas, pero también te da unas ideas que a lo mejor hace que cuando estás allí dices, jo, pues esto lo mismo no... Y forma parte también, ¿no?, del trabajo del periodista, ¿no? Pero intentar no tener prejuicios, intentar acercarse, ver lo que te están contando y quedarte con toda esa información y luego saber cribarla.
¿Y estaríem d'acord, Julio? ¿Y afegiríem alguna cosa més?
Sí, jo estic totalment d'acord amb ells, però, clar, jo la meva secció és successos, tribunals i emergències, per tant, jo aquí també afegiria un parell de coses més. Una d'elles és que, i estan d'acord, supos, és que han de contestar les notícies, cercar tots els angles possibles, estar ben documentat i, si és possible, de fons oficial, molt millors. Tot repetir, està molt ben documentat i, en aquest cas, tenir contactes que s'afiïn de tu, que te contin les coses, perquè arreu de tot hem de tenir molt clar una cosa, i és que per contar una bona història hem de tenir història. Que això és el més important. Correcte. Hem de tenir història. Després la podem maquillar, la podem tenir, la podem fer guapa, la podem embolicar en paper de cel·lofan, el que vulguem, però si no tens història, no tenim res.
Història i ben real, com també és real avui la presència aquí als estudis d'IB3, el Carme Manuel Azaña de Palma, de Marisa Gonyi, subdirectora de Diari de Mallorca, Julio Bastida, redactor de Succeïts d'Última Hora, i també de Carmen Morales, redactora de Política del Mundo de Balears. Amb tots ells, amb tots tres, continuarem parlant, serà després d'aquesta pausa, i coneixerem, a través del seu testimoni, en què consisteix el seu dia a dia.
Incorporació immediata. Toni Traparia.
El proper 10 de novembre se celebren les eleccions generals. Si aquell dia has de ser lluny del teu poble, de la teva terra, de la teva ciutat o alguna cosa t'impedeix anar a votar, pots fer-ho per correu. Si ja tens la documentació electoral a casa, pots enviar el teu vot fins al 6 de novembre per correu certificat. És totalment gratuït. 10 de novembre. Eleccions generals. Per correu, el teu vot té tot el valor. Ministeri de l'Interior. Govern d'Espanya.
A les 7 del vespre t'explicam la crònica del dia i aprofundim en diverses matèries de la mà dels nostres col·laboradors. Informatiu Vespre, amb José Luis Galindo, de dilluns a divendres a les 7. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Cada dia, quan manquen 5 minuts per les 9, mirant l'actualitat des d'una altra perspectiva.
Perquè després de veure que els devots estaven allà darrere, 155 allà i tot allò, pues vaig fer un tuit. Els devots són els hereus dels que mos afusellaven en tenda en Franco, saps?
Pues porque somos herederos.
Pues ell m'ha fet un tuit en Jorge Campos que som un mamarracho, tío.
¿Dónde está el republicano este apestoso mamarracho sin vergüenza y antes de todo?
Bueno, primero, bienvenida a la cadena de tres independentista radical.
Que sois unos mamarrachos todos, y no lo digo por insultar.
¡Queremos ir a misa! ¡Queremos!
La Picolíssima, a l'informatiu matí d'IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. A internet www.ib3.org.
Idò, en efecte, aquí en el dia a dia de la professió, avui amb el triple testimoni, Marisa Goñi, Julio Bastida i Carmen Morales han convingut els tres representants de la premsa escrita que seria el senyor Julio Bastida qui començarà aquest torn per explicar-nos en què consisteix, Julio, el teu dia a dia com a redactor de Succeïts d'última hora.
Bé, habitualment, damunt les 9 de matí és quan començam, sempre i quan no hi hagi qualque contacte que t'ha cridat a les 4 de la matinada i te demana, estàs despert? Ara sí.
Fa un minut no.
Fa un minut no, però ara sí.
I se sol donar aquesta circumstància?
Sí, sí, no, moltes vegades. Hi ha un accident molt greu a l'autopista amb dos morts, hi ha un assassinat, hi ha qualsevol... Aquestes coses a nosaltres mos passen, o sigui, i molt sovint.
O sigui, la jornada normalment comença a les 9, però sí, de vegades pot començar a les 5 del matí,
sí,
no?
Sí, pot començar a qualsevol hora. De fet, a sa pare, tot el que és sa família, sempre te diuen, deixa el mòbil, que està sempre... De fet, jo vaig passejant moltes vegades tres mòbils, que semblam aquí narcotraficants, tres mòbils. Però bé, començàvem damunt les 9 des de matí, arribàvem en el diari, fem una xerradeta perquè a les 10 tenim una primera reunió de coordinació de continguts i després cadascú se'n va cap al seu butlloc. És a dir, tenim uns que se'n van a Guàrdia Civil, jo, que me toca anar a Cos Nacional de Policia, jo duc Policia Nacional.
A diari, sí, aquesta
visita. A diari, i després tenim Departament de Tribunals, que se'n van cap als jutjats. I mos posem un pot d'acord com funcionem i després ja cadascú fa el seu cap en banc fins a les 4. A les 4 sí que tots coincidim a la taula de redacció i feim una porada en comú dels temes i entre tots valoram quins són els més importants i anant donant planes i maquetant i escrivim. Què passa? Que 7 i mitja, 8, ja és hora que més o manco ja està tot engestit, ho tenim tot controlat, molt anant, però mai aturam, perquè pensa que en el món de successos i sobretot les emergències pot passar de tot en qualsevol moment.
Clar, no hi ha horari.
No hi ha horari. I per tant, per aquest motiu sempre deim que és un poc complicat, no hi ha horaris, ho passam molt malament, perquè a més abans només era el tema de paper, però ara també hem de fer de tot. Hem de fer un poc de xarxes socials, hem de fer vídeos, o sigui, hem de fer un poc de tot.
És molt transversal. Sí. La jornada laboral, supos que en un diari, evidentment els diaris surten cada dia, crec que a excepció de dos dies al llarg de l'any, això implica això fer també feina els caps de setmana, supos. En aquest sentit, hi ha torns? O com es distribueix la feina en aquest àmbit?
Sí, per exemple, jo te poso el meu cas, jo sempre tenc els divendres i dissabtes lliures, faig de diumenge a dijous, però sense cap tipus de problema, molt anar rotant i cap problema.
No sé, Marisa Goñi, si com a sotsdirectora del Diari de Mallorca, la feina, això, amb aquest càrrec, té gaires semblances o diferències respecte al testimoni d'en Julio Bastida?
Sí, bueno, té la semblança de que no s'atura mai, igualment. Jo m'aixec cada dia, he de dir, sentint IB3 Ràdio, a les 7 i mitja del matí, faig 4 exercicis perquè després hi ha molta cadira, i a les 10 més o manco som al diari. Ja jo, dins les meves àrees de supervisió, diguéssim, està la web. Cada dia miram informes de què són els temes SEO, qual és el day party del dia, que totes les feines apuntades en el diari, i en tot això tu ja saps el que han d'estar esperant. Has de reclamar fotos, has de tal, te van entrant les feines dels periodistes, també teletips d'agenci, vas combinant tot això. A la 1:30 fent reunió de portada de paper, en principi, allà els responsables de cada secció expliquen el que duen i repartim un poc les pàgines. Obrirem amb això anirà tal, i aquí ja mos queden després el grup Marrer reduït, que decidint un poquet el que és la portada. Hora baixa se continuen, bueno, els redactors ja venen normalment a escriure i se va fabricant el diari i se deixa pautat el que el dia següent obrirà web també. I comences a mirar ja en acabar el dia següent. Quan acabes? Depèn. Hi ha dies que pot ser un dia bo, acabes 8:30, 9, un dia bo. Hi ha molt de dies que també se te'n va bastant més tard, vull dir...
No hi ha un horari preestablert, no? Perquè estem subjectes a l'actualitat, clar.
No, el que intentes com a cap de responsable, que a vegades quan veus que qualque redactor pues, ha estat... ha tingut un dia dur i tal, doncs potser, hombre, intentes demà entrar més tard, si se pot. Sempre, sempre la frase és si es pot. Vull dir, però bueno, intentes compensar que la gent no quedi. Però sí que és una feina que, com el diu, com el que hi hem comentat tots, mai, sempre has de tenir un poquet l'orella pendent, vull dir, del mòbil, del tal, o sigui, inclús se va a teva i te pot arribar una font i te diu no sé què. O pot passar a les 10 de la nit un superaccident, o pot passar...
És a dir, que el periodisme, i sobretot el periodisme de premsa escrita, el periodista hauria de tenir clar això, no? Que desconnexió en termes absoluts és pràcticament impossible.
És complicat, és complicat.
D'altra banda, Marisa, ara surts directora, però també ha estat com a redactora i redactora destacada a Diari de Mallorca. Canvia gaire la feina entre una part i un altre àmbit?
Bueno, el redactor viu les històries, se centra en la seva història, en la feina que està fent de la seva història, i tu el que has de tenir en aquesta nova tasca que jo tinc ara, pues és un poc la visió global d'un diari, és a dir, com s'ha de comunicar, no? Fer l'escala de lo important, lo més important, vull dir, és una feina totalment diferent, perquè no, vull dir, no vas a fer la teva entrevista, el teu reportatge, tu directament, tu reps la informació dels teus companys, i en això has de composar un diari i una web que comuniqui amb una escala d'importància les notícies al lector. O sigui, canvia la feina, però bueno, tot és periodisme, vull dir, tot forma part. Una notícia ben avaluada, ben presentada, forma part de la direcció, i el periodista el que ha de dur és el tema bo, vull dir, i entre tots, és una feina d'equip, és una feina d'equip. Jo sempre dic que sense bons periodistes en el carrer i sense bons caps valorant la feina a les redaccions, pues no hi ha bon producte. O sigui, tots són importants, igual d'importants.
I la feina en equip ho subratllarem també adequadament. Supos que hi estaria d'acord. En tot cas, volem conèixer el testimoni de Carmen Morales, com dèiem, redactora de Política del Mundo. És gaire diferent, molt igual, la jornada laboral d'Anna Carmen respecte a Ana Marisa i en Julio en el dia a dia, Carmen?
Es bastante similar. Yo en mi caso me levanto 7:30, 8, como ella bien dice, intento hacer algo de deporte y luego escucho muchísima radio, es decir, voy cambiando de emisora porque tengo pilladas las horas donde me interesa escuchar. Radio 5 ahora me dicen esto, ahora en la SER me toca la columna de Matías Vallés y o sea, lo tengo a las 9 empieza... y luego, como él ha dicho, que me ha hecho mucha gracia, ha sido, y lo que te encuentras en el teléfono, porque efectivamente algún contacto a las 5 ha dicho, estás despierta, y es como, hombre,
en teoría no.
O los días libres, en tu día libre, si un contacto te quiere contar algo, sí. Tú lo paras todo y la atiendes, o sea, sí. Aunque estés a lo mejor, sí. Porque dices, esta persona me está contando algo, está confiando en mí, se merece ser escuchado, pero es que a lo mejor me está contando una notición, con lo cual en tus días libres puedes irte también a tomar un café con una fuente, o sea, esto no es
constante.
¿Y eso
la familia, cómo vive la familia?
La familia malamente, mal,
sí, fatal,
mal. Claro, un día si quieres hacemos un reportaje de la vida familiar y personal de los periodistas,
sí,
que también daría bastante juego, ¿no? Y luego pues empiezas, depende del día, es decir, porque hay veces que tienes que ir a una rueda de prensa, a lo mejor ya has fijado una entrevista, una cita con alguien, vas a hacer un reportaje o te quedas en tu casa haciendo llamadas, esperando que te devuelvan las llamadas, y a lo mejor a mí me pasa alguna mañana, he estado toda la mañana en mi casa y digo, llevo toda la mañana llamando y esperando a que me llamen, y digo, y también forma parte de mi trabajo, ¿no? De todas maneras, yo, aprovechando que yo ya he contado el redactor, también quiero, porque ella habla de la importancia de buenos jefes, hablar de la sección de coordinación y de mesa, que es una sección donde yo he estado muchísimos años, y te sirve para apuntalar la estructura del diario. Y sin eso no sale, de los que nunca se hablan, que muchas veces están como minusvalorados, y a mí me parece muy injusto porque... Sin ese redactor que no te haga el planillo, que no te coloque las publicidades, que no maquete la importancia de una maquetación, hablamos muchísimo del mundo digital y demás, pero en un mundo tan visual, la importancia de la maquetación es muy importante. Y eso también puedes empezar a la una del mediodía y acabar a las 12, una de la madrugada.
És a dir, queda clar que treballen aquí de manera substancial. Una penúltima reflexió que us demanaria molt breument. Quin consell adreçaria a una persona que, malgrat tot això que esteu explicant, aquesta vocació, aquesta no desconnexió pràcticament cap dia de l'any, en termes absoluts, vol dedicar-se al que esteu fent vosaltres, periodisme escrit? Quin seria aquest consell, aquesta recomanació, Marisa, que li podríem adreçar?
Molt breument, per favor. Llegir, viatjar i mirar. No deixar de mirar mai.
Julio?
Que no s'ho pensi només que és escriure, sinó que avui en dia també la premsa escrita és web i també els medis audiovisuals.
Uh-huh. I Carmen?
Leer, viajar.
I no queda clar, llegir, viatjar i informar-se en definitiva. Ens queda ara la darrera reflexió.
Els pros i els contres.
Idò, 2 minuts escassos de programa, per tant, màxima brevetat amb aquesta reflexió, el millor i el pitjor de la professió, igualment amb el testimoni de Mari Segoni.
Bé, lo millor, pues, és un món superinteressant que te permet accedir allà on la gent quotidianament no arriba. Pots entrar a diverses realitats i contemplar-les i contar-les. Lo pitjor, horaris i salaris.
Que també donaria per molt, eh?
Que donaria per molt.
I en el cas de Julio Bastida, Julio?
Lo millor, la satisfacció que dona la feina ben feta i poder ajudar la gent i contar coses, i el pitjor, en aquest cas, per jo, a més de salaris i horaris, la pressió que moltes vegades ens dona ara la situació web d'intentar ser immediatesa i no contestar les coses com pertoca.
Mm-hmm. I finalment, el testimoni de Carmen Morales en aquest sentit?
Para mí, enriquecimiento personal, oportunidades de llegar a sitios donde otras veces no se llega, y lo peor, horario y remuneración.
Idò, coincidència total amb el que contava la Marisa. Idò, gràcies, sens dubte, al testimoni de 3 professionals de referència, Marisa Gonyi, gràcies, Marisa, subdirectora de Diari de Mallorca. Gràcies a Julio Bastida, també, redactor de Succeïts d'Última Hora.
Moltes gràcies.
I gràcies, no faltaria més, de Carmen Morales, redactora de Política del Mundo. Com tots bé han apuntat, el periodisme, també la ràdio, és una feina en equip, per tant, també hem d'agrair la feina a les vies del so del nostre company Lluís Fortesa. Gràcies, Lluís. I a tots plegats, emplaçar-vos a una nova edició d'Incorporació Immediata que arribarà puntualment a la seva cita dimarts que ve a les 6:04. Adéu-siau, bona setmana.